Avui, a Aula ELAC, parlarem de l'ensenyament de la música a les escoles i de programes com la Clica i el Donem la Llauna, que permet a l'alumnat actuar de forma col·lectiva amb diferents centres. A la secció A Fons, us informarem de la Setmana de la Ciència al Centre d'Estudis Jaume Balmes i de la Jornada Lúdico-Matemàtica. A la secció Aula News, assistirem a un acte amb el monologuista Raül Alcaraz a l'Institut Pedraforca i també sabrem com ha anat el cross escolar. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes de l'escola Bernat Metge ens recomanaran llibres. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula ELAC. Ja fa alguns anys que el Centre de Recursos Pedagògics organitza un seminari amb el professorat de música de les escoles de la ciutat per fomentar activitats conjuntes i posar en valor l'ensenyament d'aquesta disciplina. La Clica i el Donem la Llauna són algunes de les activitats que s'han fomentat des d'aquest seminari en col·laboració amb entitats locals. Avui volem parlar de la música a les escoles i de tots aquests programes. I per això tenim amb nosaltres a Òscar Bas, a Ana María Cerezo, a Dacila Fuentes i Elena Caparrós. Moltes gràcies als quatre per acompanyar-nos. Primer de tot, expliquem una miqueta què és això d'aquest seminari del CRP, des de quan funciona, per què funciona, què és el que es fa.
Doncs moltes gràcies per convidar-nos a explicar aquesta experiència. De fet, nosaltres, com a especialistes de música, ens trobem molt sols a les escoles, perquè a vegades només n'hi ha un mestre, i la veritat és que primer fèiem formacions al centre de recursos i un any, el 2002, vam decidir que necessitàvem unir-nos i crear un grup de treball. I va ser el primer seminari que es va organitzar al centre de recursos de l'Hospitalet. Paral·lelament també va sorgir el d'educació física, però el nostre, doncs això, 2002. Portem ja més de 23 anys com a grup de treball per organitzar-nos i sentir-nos una mica més acompanyats en aquesta tasca que tan important que és la música.
Són totes les escoles, la majoria de les escoles de la ciutat?
De fet, és una oferta que surt en la oferta formativa del centre de recursos i tothom que es vulgui apuntar, doncs s'apunta. En principi, com que vam ser un grup molt emprenedor i organitzaven tots aquests projectes dels que parlarem després, la gent s'havia d'apuntar al seminari per poder participar d'aquests projectes i llavors va ser una gran època per treballar. Ara hem anat disgregant els projectes una mica, separant-los del seminari perquè els puguin portar a terme les entitats que els gestionen, però continuem sent un grup molt potent de feina.
Llavors, un dia a dia d'una reunió, què feu? Us poseu al dia de les coses que hi ha?
Normalment, sí.
Expliqueu les vostres dificultats?
Sí.
Què és el que feu?
Al principi era això, perquè el títol del seminari és això, fem música, intercanvi d'experiències, i llavors ens trobàvem i, jo què sé, doncs primera sessió, el novembre, va, què farem pel concert de Nadal? Mira, doncs jo he trobat això, jo faré allò. Preparàvem i ens organitzàvem i ens compartíem materials. O vam elaborar materials de tipus quines cançons podríem cantar amb els nens de primer i segon. Doncs vam elaborar dossiers amb les cançons que ens semblaven com més interessants, o quines activitats, músiques, i anàvem coordinant-nos i elaborant aquests materials que ens podien servir entre tots. Organitzàvem les coreografies dels projectes que anàvem fent, i així una mica.
Quantes vegades us reuniu, més o menys?
De fet, el procés ha anat variant, perquè al principi ens reuníem als migdies, teníem una franja de coordinació entre especialistes de les diferents escoles de l'Hospitalet. Teníem gent sempre hem tingut gent d'escola pública, gent d'escola concertada. De fet, està obert a tothom que tingui interès en trobar-se en un espai acollidor. I hem passat de tenir una sessió mensual, més o menys, a tenir-ne ja només 7, 5, depèn de les hores, perquè ara ens han traslladat a la franja de tarda i llavors comprimim les hores amb tardes i no ens trobem tantes vegades perquè és més complicat trobar espai per trobar-te les tardes.
Estem parlant de música a les escoles. Tu deies que moltes vegades els especialistes de música se senten una mica sols perquè igual en una escola d'una línia igual hi ha un especialista només de música. Parleu-me una mica de per què és important la música a les escoles i per què s'ha de posar en valor perquè potser és aquella assignatura, no?, artística, que sí, se sap què fan, però tampoc se'ls dona molta importància, fins i tot les famílies, no?
Sí.
Parlem una mica de música.
En moltes ocasions es pensa que la música és només aprendre cançons o tocar un instrument, però en realitat és molt més que una matèria. És una eina educativa que influeix en el desenvolupament integral de l'alumne. I per què és tan important? Doncs, per exemple, desenvolupar la capacitat cognitiva. Quan s'està fent música, s'estimulen els dos hemisferis del cervell. D'aquesta manera es crea un pensament lògic i creatiu a la vegada, i això és molt important. També hi ha estudis, per exemple, que diuen que la pràctica musical influeix i reforça les habilitats matemàtiques, el llenguatge, la lectura, fins i tot, i per suposat doncs, fa que millorin el rendiment escolar, ja que afavoreix molt doncs, la memòria, l'atenció i altres aspectes tan importants pels
infants.
I el tema
de la col·laboració, també?
Sobretot, per exemple, enforteix aquestes habilitats socioemocionals perquè durant la classe sempre hi ha l'estona gairebé de la sessió consisteix en un treball cooperatiu. És un treball en equip, en el que es respecten, es crea un ambient on els alumnes doncs, tenen una escolta activa, i tot això és super positiu pels alumnes.
No sé si de vegades us trobeu amb que els hi fa vergonya, o que algú no vol cantar, o que diu que no en sap cantar...
Sempre. Sí. Sempre, sempre, però per això la música és tan important. A més, augmenta l'autoestima dels alumnes. Potser no sóc bo a cantar, però segur que trobarem alguna manera de que estiguis a gust doncs, tocant un instrument o fent una dansa. Per això és tan...
Comentava ja al principi que potser hi ha moltes famílies que no saben que es fa una classe de música. Vosaltres us heu trobat que no li donen importància, que les famílies potser no li donen importància a l'ensenyament de la música?
En alguna ocasió, sí, fins i tot algun alumne ha fet algun comentari, ah, doncs si la música no és important, i clar, aquí està el nostre paper d'inculcar aquest sentiment i aquesta estima.
Anem a veure ara com es desenvolupa una classe de música a les vostres escoles, no? Què és el que es fa, no? En ensenyar música, dèiem, de cantar i a, no sé, percussió corporal. Quines coses es fan en una classe de música?
Es treballa molt a nivell vivencial, tant a nivell de cant com d'instruments, de ball, preparació de coreografies, creativitat. Estem sempre doncs, gestionant, no?, aquest moment, que és un moment únic, perquè tenim unes sessions molt curtes, de 75 minuts, a lo millor o d'una hora, i ja està. I llavors el mestre ha d'anar superpreparat i superconscienciat a aprofitar al màxim el temps i que el nen se senti superimportant, que tothom forma part d'aquest trencaclosques que és la música, que, com has dit tu, doncs, que no és només que canti bé o no, sinó que jo sóc capaç de molt... Tinc moltes habilitats musicals, tothom les tenim a dins. El mestre, doncs, evidentment, moltes vegades vivim la música d'una manera molt directa, molts són músics també, i arrosseguem els nens d'una manera com els hi posem models el més bons possibles a nivell d'afinació, a nivell de música bona, de qualsevol estil. I aprofitem també allò que està de moda, de vegades, intentem estar en el món connectats.
Això us anava a explicar, perquè l'Helena deia, bueno, al seminari de vegades doncs parlem de quines cançons s'han de cantar i això, però ho vinculeu una miqueta amb el que està de moda,
amb
les coses
passant,
que agraden.
Sí, sí, hi ha una cantant molt famosa que ha tret un disc fa poc en el qual surten instruments, no?, en el seu videoclip, doncs no està de més aprofitar-ho, potser els nens s'han sentit aquesta cançó i és una manera de portar-los endavant en el coneixement del fet sonor i dels instruments, de la música en general. I sobretot eduquem el respecte a la música, als diferents estils i el respecte contínuament.
Com s'ensenya la música des de... Clar, suposo que no es fa el mateix quan els nens són d'infantil i després quan van creixent, no? Com s'ensenya?
Primer hi ha una iniciació musical, que seria a través del cant, del cos. El cos és superimportant per entendre el ritme, per entendre molts conceptes musicals que després els músics fem servir, com el tempo, no?, la mètrica. Però els nens, més que res, és la veu, és el fet sonor, l'experimentació, que treguin la música que ja portem tots una miqueta de sèrie. No?
Es fa servir també algun instrument? No sé, jo sí. Recordo quan era petita feien flauta, no? Tots els nens feien flauta. No sé si ara ja continuem no, fent flauta, ara, ja no, no?
Ara ja, bé, hem entrat en una altra fase que seria més, a més dels instruments ORF, que són aquells instruments que són de percussió sí. I que fan notes musicals, a més d'això hi ha moltes escoles que treballen l'ukelele, que és un instrument molt adient i en el qual despertes també la curiositat cap a conceptes com l'harmonia, no? Perquè els hi fas tocar acords i els han d'entendre que un acord queda bé o no queda bé segons la melodia que tinguis, i això també són conceptes musicals vivencials, no estàs explicant una teoria.
Hem parlat de la música dintre de l'escola, però una de les coses que esteu treballant en aquest seminari és fer activitats conjuntes amb altres escoles i que sigui també de sortir de l'escola. No? No sé qui m'explicarà algunes sí. d'aquestes activitats.
Val, tu, de fet, fa uns anys vam començar a tenir relació amb entitats com l'EMCA i la Casa de la Música, on a través del seminari de música i demanant ajuda van sortir projectes que ja tenen un pes dintre de la ciutat de l'Hospitalet. De fet, tenim amb l'ENCA, primer, fem cada any el Canalla Baia, dintre de la quinzena de la dansa metropolitana, on hi ha una proposta de danses que porten a terme, es treballen a l'escola i les posem en comú amb una trobada a l'estadi de futbol de l'Hospitalet. A segon, estem amb una proposta que es diu La Clica, on participen al voltant d'uns 1.300 nens aquest any. De fet, a la Canalla Baia estem al voltant d'uns 800 nens. La Clica es fa cada any una gran quantitat de concerts perquè es fa al Teatre Joventut, on caben a l'escenari uns 200 alumnes i no sé, jo crec que estem durant una setmana fent matí i tarda.
La Clica és una cantata,
sí,
no?
Sí, és una cantata, on es treballen molts valors socials...
Bueno, cada any és diferent? Les cançons
no, les cançons són les mateixes. Sí. Alguna petita modificació ha hagut aquest any, però són molt atractives per als nens. De fet, tenen fins i tot còmics per llegir el seu record de lectura de la classe, tenen fitxes per pintar, dibuixos... Bueno,
i també hi ha una mica d'escenografia, no? Estem veient ara unes imatges.
Hi ha moviments, han d'aprendre, hi ha una banda en directe, molt important, i hi ha tot un seguit de projeccions a l'escenari, que se necessita una infraestructura de teatre per poder atendre les seves necessitats.
Aquest any, per exemple, amb algunes dels temes, les temàtiques, deies que és important també les temàtiques de les cançons.
Sí, no sé, a veure, l'amistat, hi ha moltes de l'amistat, que hi havia més, a veure.
Igualtat. Són temes que els hi toquen molt
sí.
a prop.
Sí, dona molt d'així perquè el tutor, la tutora, també pugui treballar amb els seus nens sí. en els moments de classe. Després també tenim el tercer, tenim el Donem la Llauna, que és tot un seguit, és una batucada, sí. el que seria una batucada amb instruments reciclats, on tenim les bases, que estan fets de polls de pintura, tenim les caixes, que són les llaunes del menjador, les aprofitem d'aquestes de 2 quilos, i fan les caixes. Després, que tenim més? Tenim els agogos, que són petites llaunes de conserva, i els shakers, que són ampolles o llaunes, prenes de cigrons o d'arròs. I això el fem, aquest any seran, crec que eren uns 400 alumnes. Havia sigut, abans de la pandèmia, havíem sigut 700 o 800 alumnes fent-ho, sí, i aquest any estarem per aquest número, no sé, Elena, sí. digues.
No, que és un projecte aquest del Donem la Llauna que el vam perdre, perquè la persona que el portava endavant doncs va deixar de fer-ho i el vam recuperar com fa 3 anys o així, sí. i llavors ara tenim nova dinàmica i clar, s'ha de tornar a iniciar el projecte.
Sí,
però vam acabar sent quasi 1.000.
La persona que ve és el Pau Puig, que és expercussionista de xarango.
Sí.
I la veritat, porta una petita banda en directe on acompanyem tots els nens i ve moltes famílies i els nens estan molt engrescats perquè fan el seu propi instrument.
Això t'anava a dir, perquè aquí no és només treballar la música, és també treballar les arts plàstiques.
Clar, no? ells fabriquen el seu instrument, que, ostres, què millor per entendre que és un instrument de percussió que fa el seu propi instrument. Al igual que si volguessin fer un instrument de vent, un instrument de corda. És, ostres, com funciona un instrument? Doncs tenim aquesta d'això. Després ells el decoren i ells aprenen dintre l'agrupament d'aquests quatre instruments amb els diferents ritmes que formen el conjunt d'aquesta proposta. I fem l'exhibició el dia que ens correspon, que aquest any crec que...
Són cap a final de curs, no?
Sí, ens hem avançat aquest any pel problema del canvi climàtic. Tenim molts problemes de llocs amb ombra i realment, clar, dintre de l'horari escolar, ostres, un horari de migdia o això, apreta molt el sol de cara a final de curs. Seria el millor. Però ho hem avançat perquè tenim problemes. Els nens al sol, aguantar, es posen nerviosos, és normal. I després també tenim l'altra gran proposta, que és el toca-toca, que és una mostra de percussió corporal, on hi ha el Santi Serratosa, que és un gran referent mundial per mi, i ho fem a l'estadi de futbol, i participen uns mil i pico nens i nenes.
Per quin nivell és?
Normalment el fem per quart, també pot ser per cinc i sis. A veure, no és... podem encasillar les coses, però realment es pot fer quart, cinc i sis. Depèn de l'escola, depèn dels infants. Val? Cada mestre pot moure un poquet més o menys, però sí que normalment el fem per quart.
Què suposen pels infants fer aquestes activitats que signifiquen una preparació prèvia? És a dir, estem preparant una cosa, quina il·lusió estem preparant? Bé, il·lusió o no, no sé. I després anem, ho mostrem a la gent, ho mostrem amb altres escoles, ens barregem amb altres escoles. Què significa això? M'agradaria que cadascú de vosaltres m'expliqués quina és la seva experiència.
Jo primer el que diria és què significa per la ciutat de l'Hospitalet, perquè... Som 40 i pico escoles en aquesta ciutat i és un punt de connexió que fa que això faci ciutat. I és molt interessant. Després, poder compartir, per exemple, els meus nens de la meva escola, Arnejo, amb altres escoles, ells, quan van fora de l'escola, es troben els seus amics, que no són de la mateixa escola, i diuen, jo he treballat això, jo he treballat l'altre. I ells s'engresten moltíssim. No sé...
Sí, jo penso igual. Penso que cohesiona molt la ciutat de l'Hospitalet, que arribem a cantar moltes persones en català, que de fet...
Això també és important.
Això és importantíssim, i jo destaco la cohesió social que hi ha en aquest moment, i tothom estem a una, i crec que és un moment molt, molt especial. A mi m'encanta ja mirar una mica com des de fora, no? Que quan veus tantes persones fent el mateix, per exemple, amb el toca-toca, totes les mans que s'aixequen al mateix moment, i aquesta coordinació, realment és emocionant. Jo crec que és un moment molt, molt, molt emotiu.
I pels nens ho veus?
Pels nens,
sí, també.
Pels pares i mares, i per nosaltres també ho vivim així.
Com ho heu viscut vosaltres?
Mira, de fet, els nens s'ho passen molt bé i és increïble perquè, jo què sé, la clica va començar a ser musiquetes ja fa 17 anys. Pues imagina't, els nens de 6 anys, ara, 17 anys després, encara se'n recorden del que van cantar. I venen de visita i diuen, ai, te'n recordes d'això, amb els entrenaments. Ai, tinc un amic que entrena amb mi i també estava fent la clica, i cantem les cançons, i els hi encanten. Jo no he vist una cosa que els agradi més. I tots els altres projectes també se senten integrats, que és el que deia ella, i tots van a la una. I tenim un llenguatge comú, que és la música, ja sigui cantant en català, ja sigui fent percussió corporal, fent ritmes, i integrem. Jo crec que el que hem de destacar és tot aquest projecte que ha fet que la ciutat tingui un referent musical en les escoles, que són les que impulsen tots aquests projectes. O sigui, sí que tenim les entitats que hi ha al darrere, però que les entitats sense el suport de les escoles no seria el mateix.
Sila, com ho valoren els teus alumnes i com ho valores tu?
Sobretot, com gaudeixen preparant-ho durant tot el curs, que és una passada. S'ho passen superbé. Després, també, el moment de reunir-se amb altres companys i companyes d'altres escoles, això que diem, doncs jo al futbol he comentat, o de la cantània també. I després, d'altra banda, que les famílies tenen l'oportunitat d'anar a veure aquest treball final, aquesta mostra, i els encanta. I és una gran oportunitat pels alumnes poder participar d'aquests projectes. O sigui que nosaltres també agraïm molt aquesta oportunitat.
Tot el que m'heu explicat és bonic i positiu, però suposo que darrere també hi ha, d'una banda, no sé si per vosaltres, és una feinada preparar aquestes coses, la responsabilitat de sortir després amb ells, no és anar d'excursió i ja està, no? Hi ha tota una preparació darrere. No sé com ho viviu com vosaltres com a professor, com a mestres i professors, i quines són aquelles coses que penseu, buf, això ho hauríem de millorar o ens hauríem de donar més suport?
A veure, jo què sé, tot comporta molta feina, perquè ensenyar una cosa, no pots ensenyar una cosa sense creure tu primer, i no pots dubtar, diríem, no podem tenir un material, ai, estàs llegint una cosa, estàs, no, l'has de tenir tan interioritzat dintre teu per ensenyar-ho, per a que ells ho creguin, la primer. Què podem millorar? Doncs, home, ens agradaria que, no sé, que a lo millor se'n faci més visibilitat, se'n recolzi més, perquè la ciutat va canviant constantment i tenim molt professorat nou, que sigui més fàcil unir-nos entre els professorat de música, això seria molt important, perquè moltes vegades arriben molt, no sé, ara mateix hi som 40 i pico escoles a l'Hospitalet, i el que hem dit abans, que arribes a una escola i com a professor de música moltes vegades et sents sol, i el seminari fa que poguéssim unir, compartir i transmetre el que l'Hospitalet demanda per a la seva ciutat. No sé què...
Anna. Sí.
Jo crec que les instal·lacions de l'Hospitalet ens haurien d'anar més de cara. A nivell de, per exemple, ara el Teatre Joventut no el tindrem perquè estarà en obres, i necessitem un espai per la clica que s'està cercant.
És molt difícil trobar un espai.
És molt complicat perquè són molts nens a l'escenari i llavors estem en aquestes. No? I també pel que dèiem del canvi climàtic, que hi ha espais que evidentment fa una calor
molt tal. Pensa que quan fem el toca-toca anem a l'estadi de futbol. És un estadi esportiu, no és un lloc per a fer una mostra artística. Hi ha alguna ombra? No. I això dificulta molt.
Sí, clar. I llavors ho tirem endavant perquè nosaltres hi creiem molt i ens sacrifiquem fins i tot amb això. No ens importa anar a suar. El que volem és fer-ho, encara que acabem suats.
No patim per nosaltres, no, patim pels infants.
Jo no pateixo per mi, o sigui, és com pateixes pels nens, això sí. I bé, voldries que fos en un món ideal, doncs, que quedés perfecte tot i que tothom estigués molt bé, però clar, de vegades és això, passem calor o ens costa trobar espais.
Què penseu vosaltres?
La veritat és que, per exemple, amb les danses que fem amb els nens de primer, el primer any que va ser l'experiment, que bueno, va ser allò de dir, volem un dansar ara per la ciutat d'Hospitalet, igual que tenen a Barcelona. Ells ho fan al Palau Sant Jordi. Nosaltres no tenim un espai com el Palau Sant Jordi, ja ens agradaria. O llavors vam començar a la plaça de l'Ajuntament, vam fer dos torns, i ja érem 600 alumnes. Clar, la plaça de l'Ajuntament se'ns va quedar petita. Vam dir, home, fem un poliesportiu com el Palau Sant Jordi o així, i poliesportius així grans a la ciutat com el Palau Sant Jordi tampoc no en tenim. I també vam haver de fer dos passis i no hi cabíem, i al final hem acabat fent-ho a l'estadi de futbol, però un any ens va ploure, clar, llavors què fa si ens plou? Doncs anul·lar-ho i tornar a esperar que faci sol. Ara amb el canvi climàtic ja ploure és una mica menys arriscat. Però sí que és veritat que ens agradaria tenir algun espai, en algun moment s'havia parlat fins i tot de condicionar la farga o de fer algun espai així que trobem que ens falten espais a la ciutat per fer concerts.
Home,
és
divertit quan anem a l'estadi de futbol, els nens van vestits de blanc, la samarreta blanca, i les danses hi ha un moment que
es
giren al terra i acaben arrebossats de la gespa artificial i et quedes de dir, home...
I amb trossets per tot arreu.
Sí, per ell els fa gràcia, però per nosaltres queda un poquet de dir, mare meva.
Sí, estaria bé.
Sí, la...
Doncs...
A banda dels espais, sí, que suposo que és una reclamació comuna, el tema de la feina...
Exacte, la feina que comporta tots aquests projectes, sobretot comencem a partir del segon trimestre, perquè durant el primer trimestre tenim també altres projectes d'escola més individualitzats. I a partir del segon trimestre, que és quan comencem a preparar tots aquests projectes, és quan ve la feina grossa, que no es veu, perquè no, en realitat no es veu, però ens omple tant per dins que val la pena, perquè quan arriba el moment, els alumnes han viscut tantes experiències amb aquestes situacions de, que han hagut d'aprendre cançons, per la memòria, per l'atenció, que han hagut d'aprendre coreografies. Són tants els aspectes positius que val la pena, tot i l'esforç.
Si us sembla, per acabar, deixarem que acabi l'Helena.
Ai!
Perquè
no sí.
M'acabo d'assabentar que l'Helena s'ha jubilat.
Sí.
Llavors
sí,
l'havíem presentat com a mestra del Busquets i Ponset, però ara ja és exmestra del Busquets i Ponset.
En principi, sí. Sí,
llavors,
sí,
Helena, sí. Tu que has estat 30 anys en aquella sí. escola, com has vist canviar el món de la música a l'escola?
Mira, doncs és molt curiós perquè durant tot l'any passat vaig estar endreçant l'aula per deixar-li a la persona que vingués. I clar, allà tens materials que dius, és que jo a primer feia tot això i ara a primer faig unes altres coses, ni millors ni pitjors, però diferents. No? Ara jo passava de tenir una hora de música amb les aules i he passat a tenir 45 minuts, en 45 minuts, excepte tres nivells que puc allargar i tinc dues sessions de 45 minuts, en 45 minuts se te'n va amb moltes, no sé, perds. Uh-huh. Perds molta estona de música i realment...
Però has vist canviar, ha millorat el concepte de la música?
Home, tota l'educació ha evolucionat, i la música també. Ara la fem doncs, més vivencial, sempre cantes, sempre balles, sempre moltes audicions, però ara tenim uns projectes comuns que t'ajuden a organitzar també la classe. Sí que hi ha una evolució, i sobretot els nens han canviat molt també, igual que ha canviat la societat. I la música, pues, això, ha de cohesionar més, ja no és un aprenentatge més. I com que formem part de l'artística, com ha dit l'Anna, doncs també és diferent, té un altre valor. Sí.
Doncs Òscar, Anna, Sila i Helena, moltes gràcies als quatre per venir, per parlar de música i per explicar totes aquestes activitats que aquí en aquest programa anirem seguint, a mesura que es vagin fent, sempre seguim, i per veure's amb aquesta energia de voler ensenyar música i de que els nens s'ho passin bé fent-ho. Gràcies.
Gràcies a tu, vosaltres.
Aquests dies se celebra la Setmana de la Ciència, que enguany està centrada en la física quàntica. Una de les activitats que s'han organitzat és la setmana dedicada a la ciència al Centre Educatiu Jaume Balmes. Les activitats han aplegat alumnes dels darrers cursos de primària i de l'ESO. Hem visitat una de les jornades en què l'alumnat de quart ha fet de professor dels estudiants de segon, en una gincana matemàtica i també en un experiment sobre el principi d'Arquimedes.
Estem celebrant aquesta festa de la ciència, no? Dediquem una setmana anualment a fer diversos tallers amb tots els alumnes de l'ESO i amb els alumnes també de primària. I llavors és molt interessant perquè fem participar els tallers que nosaltres muntem, que organitzem el professorat, doncs fem que els alumnes de quart de l'ESO participin de forma activa i siguin els monitors a alumnes de cursos inferiors. Per tant, aprofitem doncs, aquesta setmana doncs, perquè tota l'escola, tots els nivells educatius, tant a l'ESO com a primària com a batxillerat, participen, no?, activament del que és la ciència i fem que, bueno, que sigui entenedora, que sigui propera, que sigui interessant, intentar motivar-los una miqueta i atraure, no?, que fa falta, no?, que hi hagi aquesta motivació i aquesta proximitat de la ciència a les aules i a la vida. Els alumnes que reben els tallers també són ben rebuts perquè surten de la rutina, no?, d'aquest enrutinament del professorat, sinó veuen que companys de cursos superiors estan fent allò que els professors doncs, anteriorment els hi han fet. És molt fàcil de convèncer-los perquè els motiva molt. I és, A part de fer la pràctica en si, també es senten, no, una miqueta, es posen a la pell del professorat.
Aquest any el alumnat de quart cens ha tocat donar-li classe als alumnats de segon. I estem fent un experiment de física. És el principi d'Arquímedes, que consisteix que per què un vaixell flota al mar o per què un pes, bueno, un cos a l'aigua pesa menys. I, bueno, i els alumnes s'estan passant força bé. Fa molta il·lusió, ja que ens posem en els peus dels profes i ens donem compte que la veritat ser professor sí que no és un treball del tot malament com nosaltres ho podem pensar, però que la veritat que sí, que és un treball que no sé, que m'agradaria fer-ho de major si, bueno, si em donés l'oportunitat, que la veritat que és molt bonic.
I és molt divertit perquè gent que s'apropa molt a la nostra edat ens ensenya i és molt guai. És més divertit i al final pot ser que prestes més atenció per fer bé l'experiment.
Nosaltres estem fent de monitores a segon C i estem fent una activitat sobre un escape room de matemàtiques. Els alumnes han d'esbrinar, doncs, uns còdics perquè hem amagat, doncs, uns sobres amb els números i si adivinen tots els còdics, doncs, tenen una caixa amb un candau que si ho aconsegueixen obrir, doncs tenen un 0,5 més a matemàtiques.
Está bien hacer estas actividades porque así ya tengo más en claro que no voy a ser yo profe en la vida porque no me llega la paciencia.
Pues intentem buscar coses que siguin distretes, que surtin una miqueta de la rutina del dia a dia per fer-ho especial, perquè si no estaríem fent classe. Llavors no és la finalitat, sinó aquesta finalitat és fer uns tallers que siguin sorprenents i que siguin interessants.
I seguim parlant de ciència, perquè una de les activitats clàssiques que s'organitzen a l'Hospitalet amb motiu de la Setmana de la Ciència és la jornada lúdico-matemàtica, una trobada familiar per aprendre amb jocs. Aquí us oferim un tastet.
Onzena edició de la jornada lúdico-matemàtica, que té com a objectiu apropar aquesta ciència a tothom amb jocs de geometria, trencaclosques, jocs d'estratègia i d'altres activitats. La Rambla de la Marina va ser l'escenari d'una nova edició que s'emmarca dins de les activitats de la Setmana de la Ciència i que se celebra en memòria del conegut divulgador científic americà Martin Gardner, especialitzat en matemàtiques recreatives.
Hi ha dos tipus de persones, unes que els agraden les matemàtiques i uns altres que no saben encara que els agraden les matemàtiques. I per tant, aquí es troben un dia que poden jugar, experimentar, tocar i, bueno, hi ha qüestions amb calculadores, càlcul mental, bueno, coses de geometria n'hi ha bastants. Estem contents de que sigui aquesta jornada, ja sigui dins del calendari de l'Hospitalet, sigui una referència que al mes de novembre, doncs, hi ha la jornada lúdico-matemàtica.
Organitzada pel Casalet, el Museu de les Matemàtiques de Catalunya i Pessics de Ciència, la jornada lúdico-matemàtica ha incrementat la seva participació respecte a anys anteriors, aplegant a centenars de persones durant tot el matí de dissabte, que van gaudir d'activitats com la ja clàssica cúpula de Da Vinci, sudokus, trucs de màgia, trencaclosques i jocs d'estratègia i geometria.
Les cúpules de Leonardo, el polidron gegant, hem fet xapes, hem posat diferents taules amb diferents activitats matemàtiques, però amb la finalitat de que les matemàtiques es puguin tocar amb les mans.
Avui lo de papiroflexi és el primer any que ho fem, per exemple. I altres taules que han vingut també eren noves. O sigui, tenim unes qüestions una mica tradicionals, però que cada any sempre hi ha coses noves. Aquests jocs gegants, a part, diguéssim, de les cúpules de Leonardo, doncs hi havia dos jocs gegants més que també eren diferents de l'any anterior.
Que fer veure que les matemàtiques no és una cosa avorrida, que no són dolentes, que tothom pot fer matemàtiques i que de fet tot el dia fem matemàtiques sense voler. Llavors, una mica amb energia, intentar transmetre aquesta passió per les matemàtiques a la resta de gent. Molts cops la gent gran també la disfruta tant com els nens petits i això és una cosa per als jubilats, els no jubilats, els estudiants, els nens, o sigui, és una mica per tothom.
La jornada lúdico-matemàtica ja s'ha convertit en un clàssic de la ciutat i any rere any les famílies esperen poder gaudir d'un dia de matemàtiques a l'aire lliure.
Fa unes setmanes parlàvem en aquest programa del 50 aniversari de l'Institut Pedraforca. Ara aquest centre ha iniciat les activitats commemoratives. La primera ha estat una trobada entre l'alumnat i el monologuista hospitalenc Raül Alcaraz, que els ha convidat a provar, a equivocar-se i a lluitar per les coses que t'agraden.
En un saló d'actes ple com un ou, Raül Alcaraz ha recordat a l'alumnat de l'Institut Pedraforca que el sentit de l'humor és bo per a la salut mental i ha explicat aspectes de la seva vida que podrien ser útils per al jovent, com que va plegar d'una entitat bancària per dedicar-se a la seva passió.
Pero que debido a que no le gustaba, simplemente decidió cambiarse por algo que sí le interesaba, de verdad, y pese a que inicialmente no conseguía mucho éxito, siguió esforzándose y tal, y lo consiguió.
Yo, por ejemplo, el no tener miedo al cambio, y muy bien, la verdad. Yo no cambiaría porque sí es verdad que yo la mecánica me apasiona bastante, pero si tuviera que cambiar, lo haría.
Me ha dado un chute increíble de motivación porque marcarse una rutina es muy importante porque nos puede dar muchos beneficios tanto a la larga como a la corta.
L'humorista Raül Alcaraz també ha cridat l'atenció sobre les xarxes socials i l'aparença, només l'aparença, de realitat que projecten i ha demanat al jovent de l'Institut Pedraforca que no tinguin por a expressar estat d'ànim o a demanar ajuda si la necessiten, com ara si pateixen bullying.
Llevo con bastante cuidado el tema de las redes sociales. No me meto en nada así que no sea subir fotos con amigos o hacer cosas así. Y tampoco si comentan, como ha dicho él, paso de largo y sin mirar atrás.
Y que bueno, nunca nos rindamos, que siempre en un trabajo seamos nosotros mismos, porque si no somos nosotros mismos, eso no es lo nuestro.
Bueno, a mí me ha dado ánimo porque yo tengo una cierta edad y a esta edad he decidido estudiar para superarme en la vida y siempre se quiere más conocimiento en la vida.
Raül Alcaraz creu que cal que les famílies, el professorat i la societat en el seu conjunt donin confiança i suport al jovent perquè facin allò que vulguin sempre amb esforç i bones pautes de feina. I el professorat de l'Institut Pedraforca ha destacat que una figura externa reforci aquests missatges.
Va, tira, 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 prova, falla. Però és que has de fallar. O sigui, s'ha de treure la por als nens i a la gent de fallar. Si tu no falles vol dir que no arrisques, que no et mous de la teva cel·la, de la teva casella. Llavors, hòstia, no has après res a tota la vida.
Pues és molt útil que les persones que tenen un èxit trenquin amb aquesta dinàmica de creure que tot és molt fàcil. I això, evidentment, porta feina, és un esforç molt gran i és el que també ens ha demostrat.
L'Institut Pedraforca vol organitzar un acte mensual per celebrar el 50è aniversari del centre, incloent-hi un homenatge a professorat històric, pujar al pic del Pedraforca i una trobada final a l'Auditori Barrades.
L'AFA de l'Escola Milagros Consarnau ha organitzat una jornada de vaga per reivindicar les reformes integrals necessàries a l'edifici del centre, una de les escoles del Pla d'Urgència que té 50 anys. Hem visitat l'escola per conèixer els problemes i les deficiències que pateix.
Sostres danyats, instal·lacions deteriorades i una estructura afectada són alguns dels problemes que l'Escola Milagros Consarnau pateix cada dia, posant en risc alumnes i professors. Tres anys després que la Generalitat assignés un pressupost d'uns 3 milions d'euros per una reforma integral, docents, estudiants i famílies continuen esperant-la. Per aquest motiu, l'AFA del centre ha convocat una manifestació divendres 28 amb l'esperança d'obtenir una resposta de l'administració.
fer-nos sentir i reclamar d'una vegada que aquestes obres que se'ns van prometre i que estan en una situació que no sabem ben bé què, perquè la Generalitat el que ens diu és que estan a l'espera i que serem els següents, però no ens diu mai el quan serà aquest, sereu els següents. Pues reclamem això, que l'Ajuntament també... Sabem que és una obra que depèn de la Generalitat, però creiem que tenim, som la segona ciutat de Catalunya i el nostre Ajuntament pot fer pressió i intentar que aquestes obres es facin d'una manera o d'una altra.
El Col·legi Milagros Consarnau formava part del pla d'urgència que va construir escoles durant els anys 70 com una solució temporal i de baixa qualitat. Sense les actuacions necessàries per reforçar l'estructura, la seguretat dels alumnes està en joc.
Han caigut plaques de sostre, no només la placa de guix, sinó també l'estructura metàl·lica durant les classes, per exemple, la classe de música va passar l'any passat, les instal·lacions elèctriques són molt antigues, hi ha hagut esquerdes molt grans, per exemple, l'escala principal va haver una esquerda molt gran i els nens havien de baixar cap a un costat perquè no podien tocar la barana, però ens amoïna això, no? Que amb tants anys, de no mantenir i no fer les reformes que aquest edifici requereix, pugui tenir altres problemes més importants i doncs això, que estiguem posant en risc la seguretat dels alumnes i del claustre de professors.
Un altre dels temors és que des del 2022 el pressupost hagi quedat curt.
El que ens amoïna és que, clar, han passat 3 anys amb la inflació, no sabem ja fins on arribaran el pressupost que teníem assignat, que era del voltant dels 3 milions d'euros, i ens fa por que es vagi demorant, i quan arribi el moment doncs, no ens arribi per fer tota la reforma que aquest edifici requereix, que és molta, perquè, com diem, és un edifici molt antic i amb moltes mancances. Sobretot, el que ens amoïna és la seguretat, evidentment, també el benestar dels infants, que a tothom li agrada estar en un edifici nou i maco.
Des de la Generalitat asseguren que en els mesos vinents esperen començar el projecte de reforma i ampliació.
L'alumnat de l'Institut Mercè Rodoreda ha participat un cop més en l'acte de col·locació de llambordes Stoppelstein, que recorden els ciutadans que van ser deportats als camps del nazisme. En aquesta ocasió s'han col·locat 10 noves llambordes i l'alumnat del Mercè Rodoreda ha llegit la biografia de les 10 persones homenatjades.
Aquest dissabte ha tingut lloc la tercera jornada de record i reconeixement als deportats hospitalencs als camps de concentració nazis. Durant tot el matí, una desena de noves Stolpersteins s'han col·locat davant la casa on van viure els deportats, indicant el seu nom, la data de naixement i de mort, el camp on van ser enviats i si la persona va ser alliberada o executada. Les Stolperstein, literalment pedres que fan ensopegar, són llambordes en forma de cub, fetes de ciment i cobertes de llautó daurat. Van ser ideades per l'artista alemany Günter Demnig per a rendir homenatge a les víctimes de la discriminació i l'odi estès per Europa entre els anys 1939 i 1945. A l'Hospitalet s'han identificat fins a 67 presoners del nazisme, dels quals només van sobreviure 24. Com és habitual, els alumnes de l'Institut Mercè Rodoreda també han participat, acompanyant els familiars i contribuint amb la lectura de les biografies dels 10 homenatjats. Finalment, l'acte ha culminat amb la interpretació coreografiada de la simbòlica cançó Gallo Rojo, Gallo Negro.
Crec que recordar és un acte de justícia social i també un acte d'esperança, de poder recordar el nostre passat, retre homenatge a aquestes persones i commemorar-les en tant a les seves vides que van ser truncades, que l'escalf aquest que intentem acostar a les famílies se'l reben i que ens serveix també per afrontar el futur amb una altra mirada partint des d'aquesta memòria històrica que forma part de la nostra memòria col·lectiva i per tant de la nostra identitat.
El projecte de les llambordes Stolperstein, iniciat a Berlín l'any 1996, va arribar a l'Hospitalet a finals de l'any 2023, després d'una investigació històrica exhaustiva, i amb aquestes noves incorporacions ja són 31 a les llambordes col·locades a diferents punts de la ciutat.
Conviure amb l'adolescent és una iniciativa municipal que organitza xerrades i debats per familiars d'adolescents per donar eines sobre com tractar els fills en aquesta etapa. Hem assistit a una de les xerrades.
Estoy aquí para tratar de llevar el tema de la adolescencia con mi hija mucho mejor. He venido para que me den nuevos recursos, nuevos caminos, para dar una nueva respuesta a esta nueva vida, a este nuevo camino que tengo con mi hija en el tema de la adolescencia.
Te dan pautas para ir sobrellevando, ¿no?, lo que es hoy en día los adolescentes, porque la verdad es que la sociedad no ayuda. Se ve la parte de los padres que mucha gente no la valora, que todo el mundo cree que los padres tenemos que ser fuertes y somos los héroes cuando estamos muy caídos. Y a veces, como le dije a ellos, ¿cómo le dices a una persona que siga cuando tú no quieres seguir?
Aquest és el testimoni de dues mares que participen actualment al projecte Conviure amb l'adolescent, organitzat per l'Ajuntament de l'Hospitalet. Una iniciativa adreçada a mares, pares o tutors de joves entre 12 i 18 anys que té com a objectiu informar, formar i orientar-los en la relació amb els seus fills. La particularitat és que es duen a terme en un espai amable que convida a la reflexió i a compartir la pròpia experiència que en la majoria de casos sol ser força dura pels progenitors.
Tuve una experiencia muy fuerte con mi hija de 16 años. Llegué al límite de separarme de ella. O sea, tuve que llevarla a mi país. Estaba entre un centro o con mis padres. Y decidí mandarla con mis padres. Por eso estoy aquí, para que me orienten, me aconsejen y la verdad que me ha ido muy bien.
El projecte, adreçat principalment a famílies ateses pels serveis socials municipals, va néixer de la necessitat de crear un espai més destinat als pares que no pas als fills, perquè puguin reflexionar sobre la pròpia experiència i també rebre recursos per afrontar els reptes de la convivència i reforçar els vincles familiars. En algunes sessions, a més, també hi participa un agent extern a part de la terapeuta. En aquest cas, es tracta d'una educadora de l'entitat Espot de la Diputació de Barcelona.
Teories de adolescentes estan en tots els llibres, totes les biblioteques, això és de cajón. Lo que quizás faltava i este projecte quiere llegar és a la vivència. Al sentimiento, ¿no? A que estos padres se sientan escuchados, a que se sientan validados y que con eso ellos puedan hacer cosas diferentes, ni mejores ni peores, diferentes, y ver el impacto en los chicos.
Les sessions tenen una durada de 2 hores i són un total de 7. Aquesta és la tercera edició del projecte Conviure amb l'adolescent.
Després que l'any passat el cross escolar no es va poder celebrar, enguany aquesta cita de l'esport base de la ciutat ha tornat a la feixa llarga. Més de 2.000 infants i joves hi han participat.
El cross escolar ha tornat a ser el gran punt de reunió de l'esport base de l'Hospitalet. Uns 2.000 infants han estat presents a la zona esportiva de la feixa llarga i han gaudit amb les activitats i, sobretot, amb les respectives curses. Han estat els grans protagonistes d'una gran jornada lúdica i esportiva.
Muy bien, mucha emoción y ha sido muy divertido pasar tiempo con la gente, las carreras, disfrutar todos.
Corta, pero con las giradas cansa.
Hago entrenamiento en el Hospitalet.
Ve, estoy cansada, pero ve.
Yo bien y yo creo que he ido tercera porque yo practico fútbol y también practico carreras.
Un consell esportiu de l'Hospitalet que ha tornat a organitzar el cross després de la suspensió de la temporada passada. Hi havia moltes ganes de l'entitat de poder celebrar aquesta cita clau de l'esport de la ciutat.
És salut, és una activitat lúdica, recreativa, evidentment competitiva també, perquè als nens i a les nenes els agrada guanyar la seva cursa o quedar millor que la resta, però no és el més important. Jo crec que l'important és passar un matí amb companyia, amb família, amb amics, amb gent de la seva escola i passar-s'ho bé i gaudir.
Un cross escolar que, com és habitual, ha volgut donar suport a una causa solidària. En aquesta edició, l'entitat beneficiària ha estat AASIC, l'Associació d'Infants i Adolescents amb Cardiopatia.
Tenim serveis d'atenció directa a la situació de la cirurgia, acompanyar aquests nens quan hi ha moments difícils en l'evolució de la seva malaltia. Llavors aquests diners ens van molt bé, tot això escollit. Primer perquè mostra la solidaritat de la gent cap a aquestes situacions, que són tan dures i difícils per a les famílies. I després perquè, bueno, podem tirar endavant els projectes que tenim a l'hospital, a diferents llocs, o sigui que encantades de la vida de poder rebre això.
El bon temps ha acompanyat durant tot el matí i ha estat un aliat més d'aquesta nova i exitosa edició del cross escolar solidari del Consell Esportiu de l'Hospitalet.
L'únic campus públic d'odontologia de Catalunya està a l'Hospitalet, al campus de Bellvitge de la Universitat de Barcelona. Hem parlat amb alguns dels seus alumnes per saber què els ha portat aquesta carrera i com es planteja en el futur.
L'odontologia ha evolucionat a passes de gegants en els últims anys. S'ha convertit en una ciència innovadora en evolució constant. El campus universitari de Bellvitge es troba l'únic centre públic de Catalunya especialitzat en l'estudi integral de la salut bucodental. En l'Escola d'Odontologia de la UB, els estudiants que es preparen per ser odontòlegs han de completar una llicenciatura universitària de 5 anys. La formació és un dels pilars dels dentistes d'avui.
I avui en dia, si un odontòleg recent graduat no es forma posteriorment, no fa algun tipus d'especialitat o de formació addicional en forma de postgraus i màsters, realment la capacitat de poder donar un servei modern, contemporani, actualitzat, doncs està bastant minvada.
Vi que esta carrera era muy práctica y muy técnica a la vez y me interesó muchísimo, además de que, bueno, tiene fama también de que te puedes labrar pues un buen futuro y económicamente estar bastante estable y pensé que sería la mejor opción para mí.
El hecho de que sea la única pública sí que es verdad que hace que se infle mucho la nota de corte y se dificulta mucho el poder entrar, pero bueno, realmente una vez dentro merece mucho la pena.
La digitalització no deixa de transformar l'odontologia. S'ha convertit en una ciència innovadora en evolució constant.
Per exemple, en aquesta facultat som pioners amb l'ús de robots per poder posar implants, fer cirurgia a través de control digital, control amb GPS, amb satèl·lit, etc.
Encara que la Seguretat Social no cobreix molts dels tractaments bucodentals, s'està treballant perquè aquesta situació canviï.
Estem en permanents negociacions amb la sanitat pública per veure si en un futur es pogués fer una diferenciació per grups prioritaris a l'hora d'atendre persones amb menys recursos o amb patologies molt concretes.
La figura del dentista ha evolucionat gràcies tant als nous coneixements com a les noves tecnologies i a les noves demandes dels pacients.
Aquesta setmana els protagonistes de la secció A mi m'agrada són la Luciana i el Juanma, de l'escola Bernat Metge, que ens recomanen llibres.
Hola, bon dia. Em dic Luciana Berén i tinc 11 anys. Som de la classe 5è i a l'escola que vinc es diu Bernat Metge. El llibre que jo recomano es diu Unicornia. Es tracta d'una noia que viu aventures boies amb les seves amigues Sara i Paula. Jo recomano aquest llibre a les nenes i als nens que els agrada els unicorns. Aquest llibre és fàcil de llegir perquè té una mica de poca lletra i més que tot té dibuixos i la veritat és que m'agrada bastant. El que més m'agrada d'aquest llibre són les seves aventures amb les seves amigues perquè es va anar de colònies i després la seva amiga es sentia nerviosa perquè no coneixia res i llavors això em va passar a mi quan em vaig anar de colònies.
Hola, em dic Juanma, tinc 11 anys i vaig a la classe de 5è de l'escola Bernat Metge. Es recomana el llibre La bèstia de la por. La bèstia de la por és una bèstia que cada 100 anys retorna a la ciutat i 5 amics i amigues tenen que desxifrar uns enigmes per aturar la bèstia. La veritat no em va fer por perquè des de petit veia pel·lícules de terror. No me falla por. En una part hi ha una nena, crec, que descobreix una porta a un altre món. Recomano aquest llibre perquè si és un nen o una nena que t'agrada el terror, doncs és un llibre que t'agradarà. M'agrada aquest llibre perquè m'agrada el terror.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem del programa Mentora contra l'abandonament escolar. I també us oferirem una nova tertúlia d'Aula LH en què preguntarem als nostres participants sobre qui són els seus referents i les persones a què admiren. Us hi esperem. Fins dimecres.